Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4, us informa Pau Massí. Manos Limpias acusa Pedro Sánchez de ser còmplice dels negocis de la seva dona, Begoña Gómez. L'entitat afirma que el president espanyol era coneixedor de la feina que feia la seva esposa i ha comparat el cas amb el d'Iñaki Urdangarín i la infanta Cristina o la família Pujol. En una roda de premsa organitzada en un hotel a Madrid, el secretari general de Manos Limpias, Miguel Bernat, ha defensat la denúncia que van presentar a la justícia i ha assegurat que no es tracta d'un document jurídic que no es basa en notícies falses ni en especulacions. De fet, considera que la justícia ja podria citar Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez.
Mi opinión, con lo que tiene, es más que suficiente, por lo menos para investigarla, antes se llamaba imputarla, sentarla en el banquillo y declarar con lo que tiene. Ahora, los tiempos y los plazos no es de hoy para mañana.
Bernat ha explicat que han transformat la denúncia en una querella i defensa que l'acusació té base i fonament. A més, afirma que Sánchez està implicat en el cas i creu que aquesta denúncia pot servir per demostrar-ho. I alerta als conductors que acostumin a fer servir l'autovia 2 perquè a partir de dilluns hi haurà afectacions de trànsit a la zona de Cervera. El motiu, les obres per arreglar el ferm, una de les queixes més reivindicades pels usuaris d'aquesta via. Com dèiem, a partir de dilluns es tancarà la calçada en sentit Lleida. Serà entre els passos de mitjana dels quilòmetres 515 i 512. El trànsit cap a la capital del Segrià es desviarà per l'altra calçada, o sigui que només hi haurà un carril per sentit. També es produirà el tancament de la sortida 515 cap a Fonolleres i la Mora i l'enllaç de la 514 a la Corullada i Tordera, en els dos casos en sentit Lleida. Així mateix es limitarà la circulació dels vehicles de transport especial a una amplada màxima de 3,5 metres, de 3 metres i mig. Els treballs començaran, com dèiem, aquest dilluns i s'allargaran fins al divendres 24 de maig. I en plana de succés, una dona ha mort a Sant Fruitós de Bages quan ha caigut a les vies del tren de mercaderies. Segons ha avançat el diari Regió 7, els Mossos diuen que no es tracta d'un atropellament. La policia ha rebut l'avís dels fets a les 10:39 d'aquest matí. La víctima, que tenia 80 anys, ha mort després de caure de forma accidental a les vies del tren de mercaderies, com dèiem, de Ferrocarrils. La víctima ja era a terra quan el tren s'ha hagut d'aturar. Fins al lloc s'han desplaçat 3 dotacions de bombers i els serveis d'emergències mèdiques que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes de l'accident. I a Sant Cugat, la policia local ha localitzat el conductor que va fugir després d'atropellar una família que anava cap a l'escola. Els agents han pogut identificar el cotxe gràcies a les càmeres que hi ha en diferents punts de la ciutat per controlar i gestionar el trànsit. La policia ja treballa per denunciar els fets als jutjats. L'accident va passar ahir a primera hora del matí quan una mare acompanyava els seus dos fills cap a l'escola Gerbers d'Orllac. Un cotxe els va atropellar i el conductor es va fugar del lloc sense prestar-los cap mena d'ajuda. La mare i un dels menors van haver de ser traslladats a l'Hospital Mútua de Terrassa. Han estat, això sí, menys greu. L'Ajuntament també ha explicat que revisarà el punt de l'accident per comprovar si fa falta incrementar la seguretat per als vianants en aquesta zona. I en esports, en futbol, el Barça i el Girona juguen demà al vespre a Montilivi. El derbi català ve marcat per la disputa de la segona plaça de la Lliga quan només queden 4 jornades per acabar la competició domèstica. Els dos equips es veuran les cares a partir de 6:45 de la tarda. Blaugranes i gironins volen assegurar-se una segona posició a la classificació que els asseguri la presència a la propera edició de la Supercopa d'Espanya. Ara mateix només els separen 2 punts amb el Barça per davant del Girona. Els gironins tenen l'objectiu de classificar-se per a la Champions amb les posicions europees, això sí, assegurades. Per això Mitchell diu que vol acabar la temporada no només sumant victòries, sinó demostrant qualitat al terreny de joc.
Creo que con nuestra manera de jugar no lo podemos ganar y lo perdimos el otro día en Las Palmas. No me gustó la manera que lo hicimos. Quiero que acabe la temporada de la mejor manera para el Girona, que es que la gente diga que jugamos muy bien al fútbol.
Un Girona que estarà molt pendent del que passi aquesta nit al camp del Getafe, cobra la jornada de Lliga d'aquest cap de setmana, enfrontant-se avui a l'Atlètic Club de Bilbao. Si els bascos perden, els gironins certificaran matemàticament la seva classificació per a la Champions de cara a l'any que ve. Això és tot fins ara. Tornem amb més notícies a les 5.
Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cau.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos, i llavors, si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present, amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori, amb Leo Espluga.
Volem barrios seguros y sin ocupas, menos impuestos, una educación de calidad y trilingüe, una sanidad sin listas de espera, inversiones contra la sequía y más vivienda para nuestros jóvenes. Si quieres una Cataluña de primera, vota Partido Popular. Tu voto lo cambia todo.
A la diócesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Que passen de les 4 de la tarda. Com li ha canviat la veu a la Judit Caselles amb aquest butlletí informatiu? Pau Massip, que ens acompanyarà durant tota la tarda, ens actualitzarà cada hora puntual, com ja sabeu, però ara en aquesta segona hora de fabricació pròpia, clar, avui tenim, de fet l'estem escoltant ja de fons, eh? Tenim la gran sort de que la Júlia Medina estigui amb nosaltres al fabricació pròpia. Ella és cantant i compositora andalusa que es va donar a conèixer quan va participar a Operación Triunfo al 2018, el 19 d'abril, quedeu-vos amb aquesta data perquè va publicar aquest Companyera de Viaje, un EP de 5 cançons que s'anuncia com el més íntim i sincer que ha fet fins ara la Júlia Medina. ¿Qué tal, Júlia?
Muy bien, encantada de estar aquí contigo.
Bienvenida.
La próxima vez te prometo que te contesto en catalán. Pues no, estoy a tope. Pero... No, es que quiero aprender. O sea, estoy ahora mismo envenenadísima. Estoy aquí escuchándote a ver si se me pega algo.
Pero escolta, pero hem de dir una cosa, Júlia. O sigui, ens has fet un llistat del que s'ha de saber parlant en català. Vull dir que jo crec que amb això ja pots anar allà on vulguis, eh? Vull dir que
ara no t'he entendit.
Ara, quan estàvem escuchando el Pau Massip, nos has hecho, ¿no? Esta guía para saber las cosas importantes, ¿no?
Lo que hay que decir.
¿Cómo se tiene que decir en catalán? Y lo has hecho de...
Es que yo, claro, tengo un oído, imito el acento y de pronto te engaño, pero no tengo ni idea.
Mucho acento, ¿no? Tenemos, Julia, ¿o no? Se nota mucho el acento, ¿no?
Pero me encanta. Sí. Me encanta. Además que me encanta imitar acento y creo que por eso estoy ahora en tu cara me suena también, porque
Claro.
Me encanta imitar.
Claro. Entonces, claro, esto lo tienes. Pero para tu frase favorita ahora mismo en catalán, que...
Ahora estoy, a todo el mundo le digo, fas molt bona olor. A todo el mundo.
Fas molt
aunque huela fatal.
Bueno, eso es un poco...
Pero yo pregunté, decidme frases para ligar.
Muy bien.
Y me dijeron, esta es como más sutil, ¿no? Para acercarte a alguien. Sí. Perfecto. Luego me dijeron algunas no tan sutiles, ya otro día te las cuento.
Vale. Mira, ahora me dicen, lo que tiene que aprender a Julia Medina en catalán, porque lo va a decir mucho seguramente, es...
A ver.
Bona nit, Barcelona.
Bona nit, Barcelona.
Perfecto. Esto ya, si empiezas así los conciertos, ya no
lo tengo.
Tienes a todos ganados. Y ya cuando te escuchamos, ya, ya madre mía. Oye, explícanos un poco, ¿no? Porque cómo está siendo esta recepción, ¿no? De esta compañera de viaje, que has lanzado nada con estas canciones.
Sí, hace nada. Y estoy muy contenta porque cuando ves todo el trabajo realizado durante... He estado 3 años componiendo canciones. Y de pronto ya lo veo fuera. Ahora que lo estoy escuchando aquí, ¿no? Digo, joder, qué raro es que esté ya fuera para el mundo. Y como muy, muy me siento muy satisfecha con todo.
Oye, cara, ve cómo suena. O sea, vamos a escuchar las 5 canciones, a ver si nos da tiempo. Pero esta mañana cuando lo hemos escuchado en el sumario también del programa, decíamos, pues que suena como un tro, o sea, como un trueno. Guay, o sea, suena muy bien, ¿no?
Sí, yo tenía ganas de, aunque esté contando una película un poco triste, ¿no?
Sí.
Porque todo el EP habla de como de un proceso de ruptura. Digo, le voy a dar un tono más potente a las produ y a las melodías y que sea incluso bailable. Que ya las desgracias...
Ya son duras, claro, ¿no?
Ya son duras. Por lo menos bailamos, aunque sea llorando.
Qué bueno. Porque, ¿qué dirías, Julia, que se diferencia un poco, ¿no? de tus álbumes? Y a mí también el castellano, ya verás que me gusta un poco.
Me encanta.
Anteriores, ¿no? ¿Qué crees que es diferente? ¿Qué ha pasado ahora?
Pues yo creo que esto que te cuento justo, que normalmente yo he sido muy de baladas y muy sentida, muy dramática.
Y ahora has dicho...
Y me apetecía darle una vuelta de tuerca. Me apetecía pasármelo bien en los conciertos, que la gente salte y se lo pase bien conmigo. Entonces le he dado esa vueltita ahí. Las letras son como más explícitas, pero más sarcástica también, más irónica, más... Tiene como un toque de humor todo el EP.
Y fíjate, porque te escuchaba una entrevista que decías... cuando te preguntaban por el proceso de creación, ¿no? De este compañera de viaje. Y decías, bueno, es que va, depende. Igual estás con un amigo, ¿no? Y de repente te sale esa canción y empiezas a componer, sí, ¿no? Y empiezas a escribir. Ha sido así, ¿no,
sí,
Julia?
Sí, justo. Y Cara B, por ejemplo, que la hago con Ainhoa. Mm. Ainhoa es de mis mejores amigas y fue sentarnos a tomar una cerveza, hablar de la vida y, bueno, tía, vamos a hacer una canción sobre esto. Y eso es lo bonito de compartir la música.
Brutal. En varias ocasiones también te hemos oído decir que has destacado la importancia de la salud mental, Julia. Mm-hmm. ¿No? Y este tema influye en tu proceso de composición musical.
Claro.
¿Cómo lo has podido introducir, ¿no? Un tema,
claro,
tan importante.
Es que al final yo hago canciones porque es mi manera de soltar, ¿no? De comunicarme. Sí. Cuando me siento muy triste, cuando siento cualquier emoción, mi manera de comunicarlo al mundo es hacer una canción. Entonces, para mí está muy relacionado al mundo del arte, en mi caso de la música y de canciones, con la salud mental. Y muchas veces he terminado mi sesión de terapia y luego he escrito una canción. Porque, claro, te hace ver cosas que igual tú no llegas a eso por ti mismo o te remueve por dentro demasiado. Y para mí está muy relacionado. Y desde aquí le doy las gracias a mi psicóloga, que es la mejor del mundo.
Venga, pues vamos a escuchar una de mi camisa, que es la compañera de viaje, la Julia Medina. Claro, fíjate que también te hemos oído decir que... esto me ha llamado mucho la atención, Julia. Explícamelo, que es mucho más fácil escribir cuando te pasan cosas malas.
Pues yo creo que eso, ¿no? Que cuando estás triste, a mí me sale escribir, desahogarme.
Sí.
Me da mucho palo cuando estoy triste pedir ayuda a mis amigos, como
bueno,
decir,
este es
levantar
un tema,
la mano y decir, sí, oye, estoy triste, chicos, sálvame hoy, ¿no?
Sí.
Y mi manera de salvarme siempre ha sido escribir canciones. Entonces, al final... Creo que salen más canciones desde el punto triste
que, no,
que desde el punto alegre. Pero lo guay es darle la vuelta y hace una canción como que el karma te devuelve a la mitad, que está contando algo chungo, pero al final te ríes.
¿Esta es la que has producido con Pablo Cebrianes?
Sí, todo el EP está
todo
con,
el EP.
Es con Pablo. Sí, sí, el mejor del mundo.
Sí, mira, fíjate, porque también te queríamos preguntar, ¿no? Porque el papel de los productores, ¿no, Julián? Es del proceso también de creación musical, ¿no? Uh-huh. ¿Qué papel juegan, no?
Hombre, el productor es el que viste la canción, la viste de gala y la presenta al mundo, que creo que es súper importante. Yo llego allí con la canción guitarra-voz y él de pronto se le abre un mundo de posibilidades en la cabeza. Además, yo siempre he sido muy mala para... hay artistas que lo tienen claro por dónde quieren que vayan sus canciones, pero yo normalmente, como las vivo muy guitarra-voz, me cuesta imaginarme cómo las quiero, ¿no? Entonces yo llego allí y digo, Pablo, tengo esta canción. Y él, primero lo que me gusta de él es que me dice claramente si le gusta un tema o si no.
O sea, de primeras, ¿no? Sincero,
sí,
¿no?
100%. Exactamente, sí, sí, sí. De hecho, antes de estas canciones estuvimos trabajando otra y me cogí un día y me dijo, Julia, creo que tienes que hacer nuevas canciones porque puedes hacer canciones mejores, tal. Y me lo dice cualquier persona y a lo mejor digo, ¿qué dices? Pero me lo dice él, que confío muchísimo en su criterio y que es la única persona que me lo dice así tan claro, que le hice caso y me alegro mucho haberle hecho caso porque creo que llegamos a unas canciones mucho más interesantes que las propuestas que teníamos antes. Entonces yo llego allí, guitarra, voz, y él de pronto en media hora ya ha hecho una demo. Además me encanta porque él coge el bajo, el piano, la guitarra, un tambor, cualquier cosa, y te monta la demo que ya está sonando bien. Y digo, wow. 10 minutos y ya me ha construido la canción. Sí, sí. O sea, admiro mucho a la gente que tiene esa visión para ver la música.
Claro, el que el karma te devuelva la mitad. Es una canción dedicada a alguien que te hizo daño. ¿O no?
Sí,
sí,
por supuesto.
¿Se la has mandado o no?
Seguro que la has escuchado.
El karma se la va a devolver. Venga, anem a escoltar més música a la Julia Medina. I ara, sobretot, aquesta cançó que es diu Espacio.
Hay cosas que pienso y nunca digo. Y hay cosas que aunque digo, en verdad no pienso. Lo cierto es que me adapto a este vacío. Y poco a poco va doliendo menos. Me he quedado sin casa y ahora mi hogar es cualquier parte.
Hay de todo, ¿eh?
Hay de todo.
Es que en un viaje de todo también, ¿no?
Claro.
Hay momentos para todo, ¿no,
exactamente,
Julia?
Justo esta canción, Espacio, es la última del EP. Es como la más desnuda en todos los sentidos, tanto la produ, la letra, más honesta. Ya esta no tiene humor, ya.
Ya está.
Claro. Entonces
la parodia, ¿no? Ya
la parodia se acabó y me parece guay que el EP acabe con esta canción como más honesta.
Vamos a escuchar también Contacto Cero, porque veo, es que eres una experta en el tema ya, ¿eh? Yo supongo que después de...
Desgraciadamente, sí.
Bueno, o sea, todas, ¿no? Todos, en general, somos expertos en estas cosas, pero también es muy curioso la manera cómo lo vivimos, ¿no?
Claro,
y cómo lo gestionamos, ¿no,
exacto,
Julia?
Yo creo que una ruptura nadie sabe gestionarla nunca.
Porque por mucho que la gente te dé consejos de cómo se ha de hacer...
Nadie escarmienta en cabeza ajena. Pasas por eso sin saber, como sobreviviendo un poco, pasas de puntilla por encima. Y Contacto Cero es una canción que escribí un día que un amigo me dijo, ya, Contacto Cero, tenéis que dejar de hablar, tal. Digo, que no quiero,
claro,
que no me parece bien. Sí, en la ruptura hay que hacerlo así. Digo, es que yo no quiero tener un contacto cero. Entonces ves que hay muchas maneras de vivir una ruptura. Entonces esta es la mía, en Compañera de Viaje, la podéis ver. Y me ha escrito mucha gente para decirme, tía, estoy pasando lo mismo que tú.
¿Sí?
Parece que me has escrito las canciones a mí. Y ahí es cuando le veo sentido a compartir la música, porque al final esto es tan personal y cuento cosas tan, tan íntimas, parece un diario, que muchas veces digo, ¿dónde voy cantando esto? Y luego cuando la gente se siente identificada y me dice, es que me ha acompañado, me ha ayudado, ahí digo, vale, tiene sentido.
Claro, es que es muy, tiene todo el sentido del mundo lo que estás contando, ¿no? Porque como que el público, ¿no?, es el último en acabar de fabricar la canción, ¿no? Y cuando ves que el público lo ha recibido y ha entendido el mensaje y que lo comparte, ¿no?, para el artista, entiendo, Julia, es lo mejor que te puede pasar, ¿no?
Claro, ahí ya todo tiene sentido. Se cierra el círculo.
Pues venga, vamos a poner de momento un Contacto Cero.
Si yo fuera mi amiga quedando conmigo porque me ve fatal, diría que no te escriba, Contacto Cero es lo que me va a ayudar. Pero es una mentira, en mi perspectiva la vista es regular. Callejón sin salida, solo me queda salir dando marcha atrás. Sé que hay al final no era mi sitio.
Claro, Julia, yo ahora estaba pensando, Contacto Cero, que decíamos, estos los consejos, ¿no? La cantidad, mira, a ver, intento decirte un en català, a ver si m'entiendes,
A ver.
La quantitat de consells que t'hauran donat, no?
Claro.
Des de que vas sortir d'Operació Triunfo, i fins i tot quan estaves, no?, dins d'Operació Triunfo, Julia. I que en aquell moment és com que tothom ho veu molt clar, però tu com et sents, no? ¿Cómo te sientes, no?
Claro, es que al final yo creo que los consejos son maravillosos, pero no valen para nada nunca. Porque es que nadie escarmienta en cabeza ajena. O sea, sí, tienes que vivirlo tú. Y ahora me ha pasado con los de OT de este año, que tengo un complejo de madre y distinto maternal. Y yo, chicos, cualquier cosa yo os ayudo, yo ahí repartiendo consejos para todo el mundo. Y digo, ¿pero a dónde voy? Si no me tienen que hacer caso ni me lo van a hacer. Tienen que vivirlo ellos.
¿Cuál es el mejor consejo, el millor consell que t'han donat, Julia? ¿Quin creus que és el millor consell que t'han donat?
Pues respecto a este mundo de la industria de la música, por ejemplo, mi amiga Marta Soto, cuando salí de OT, me dijo, préstale atención a todas las personas que trabajen contigo. O sea, ella estaba preocupada por si se me iba la pinza. Yo salí de OT y de pronto que me... como perderme mi esencia de antes. Me dijo, tía, saluda a todo el mundo, apréndete el nombre de todo el mundo, trata bien a todo el mundo, que no se te vaya nunca la pinza. Y eso como que lo tuve muy presente todo el rato, en ese momento, ¿no?, de pico, de... como de... ¿cómo se dice? Pues que todo el mundo te conoce, que todo el mundo te para por la calle. Y yo me paraba a valorarlo todo el rato, y del curro de todo el mundo. Y creo que lo más importante es ser buenas personas todo el tiempo y valorar a los demás, el trabajo que hace todo el mundo.
Claro, fíjate que ahora estaba recordando, claro, tú compartiste edición con Dave.
Sí.
¿No?
Sí, sí,
y justo este año, la edición del 2018, ostras, Dave nos dejaba cuando pasó por la academia, ¿no? Que fue a hablarle a los chicos de Operación Triunfo y dijo adiós al mundo profesional de la música. Claro, esto es un miedo, ¿no? Que siempre pasa por la cabeza.
A ver, con Dave, el pobre me lo cuenta en modo dramático, pero yo me río, digo, ¿qué va a dejar la música? La música no la puedes dejar porque está dentro de ti. La estás dejando en este momento, te vas a dedicar a otra cosa, pero esto va a volver, porque es que tú eres música. Pero sí, le comprendo, porque yo me lo he planteado muchísimas veces. Pero siempre llego a la misma reflexión. Digo, sí, imagínate, mando a tomar viento todo el proyecto, hago unas oposiciones o me pongo a trabajar otra cosa.
Claro, ¿qué hago, no?
Pero da igual, porque desde que tengo uso de razón, canto, es mi manera de expresarme y nunca podría dejarlo. O sea, estaría dedicándome de otra manera, pero siempre con música alrededor.
No, y fíjate, porque yo recuerdo tu paso por la academia, que siempre te veíamos con una guitarra.
Sí.
Te pasaste en la edición, ¿no?
Todo el rato. De hecho,
todo el rato.
Yo estuve afónica a los 3 meses y yo decía, pero es que no lo entiendo, ¿por qué me quedo afónica? Y Noemí Galera me decía, cariño, ¿no te has callado en toda la semana? O sea, terminabas de ensayar y te cogías la guitarra para cantar y grabarte un vídeo. Y digo, también, es verdad. Pues te digo que es que mi manera de expresarme.
Sí, sí. Vamos a... Mira, a ver, se nos ha pasado el tiempo volando ya, Julia, pero vamos a recordar que tú decías, claro, es que estoy en Barcelona. Tu cara me suena.
Sí.
Vamos a escucharte un poco. A ver.
No es nada fácil, la verdad. Es imposible vivir así. La vida de los dos. Por eso espérame, cariño mío. Conserva la ilusión, la soledad entre los dos. Este silencio en mi interior.
Piel de gallina, ¿eh? Oye, tú con esto ganaste, ¿no? Fuiste la ganadora de la primera gala.
Sí, sí, sí. Me fui contentísima. A mí que me cuestan mucho los halagos. David Bustamante luego me decía, tía, parece que te tenemos que pedir perdón por darte la enhorabuena. Y digo, tío, es que me da mucha vergüenza. Podría haber ganado otra persona la primera gala y yo ya la segunda. Pero ese día lo pasé mal bien.
Qué bueno, mal bien. M'agrada aquest concepte. No, pero això és un altre tema, Julia, de que a veces... nos cuesta, ¿no?, que nos digan que... Siempre estamos como intentando recibir ¿no?, el que bien lo haces y todo, pero es que a veces es todo lo contrario.
Sí, sí, a mí me cuesta muchísimo.
Y aceptarlo, ¿no?
Sí, me da mucha vergüenza y no sé qué decir nunca cuando me dicen qué guay esto.
Sí, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo lo gestionas?
Pues tengo unos compañeros maravillosos, el Juan Rabonet, por ejemplo, que me dice, tía, es que cada gala me dice que lo hago bien. Lo has hecho increíble, Julia, increíble. Es que no he escuchado una voz así. Siempre me... Pero porque sabe que me cuesta, entonces me da como ese refuerzo positivo.
Sí.
Y ya yo he aprendido a decirle, gracias, Juanra, gracias.
Y ya está.
Y ya.
Y entonces ya pasa. ¿Cuáles son tus expectativas dentro del concurso? O sea, ¿veis que pasa muy rápido, no, también,
pasa,
Julia?
Pasa rapidísimo, estoy enfadada con el tiempo.
Ya. Yeah.
Hace nada estaba ahí nerviosa a ver si me llamaban y ahora ya estamos a mitad de camino. Mi objetivo en este concurso es pasármelo bien, porque las primeras galas,
¿no?,
todo el rato, todo el tiempo. O sea, es que no hacemos otra cosa que pasarlo bien. Pero las primeras galas yo iba súper nerviosa, porque creo que tenía ahí como un perfeccionismo y una autoexigencia que no me dejaba disfrutarlo del todo. Pero a partir de la gala 4, que la emiten hoy, como que cambió algo dentro de mí. Y ya voy a pasármelo bien todo el tiempo.
No, y tiene que ser así. Yo ahora estaba intentando recordar, claro, tú fuiste 2018 y haces una especialista en concursos, Julia. ¿Qué recuerdo tienes, no? Porque ahora estos dies sí que han passat, no? Han passat per aquí pel programa, doncs diversos concursants d'OT d'aquesta edició, no? I els veies, no? Amb aquelles ganes, aquella il·lusió de menjar-se el món, no?
Sí.
Julia Medina, de 2018, no? Ahora, ¿qué recuerdo tienes, no? De tu paso por la academia.
Uf, pues...
¿Qué es lo primero que te viene?
Yo lo pienso y ahora tengo el típico sentimiento de campamento de verano,
sí,
donde todo era maravilloso, intenso, y te enamoraba y te peleaba y te hacías amigas, y como que lo vives todo en ese periodo de tiempo. Entonces, tengo solo recuerdos bonitos. Todo, no sé, muy feliz.
¿Volverías a entrar o no?
100%. O sea... Si ahora me dijes, me llama el Tinet y me dice, vamos a hacer un OT All Stars.
Oma.
Digo, me voy de cabeza. O sea, tengo que estar 100%. Ojalá lo pudiera revivir.
Mira, doncs, de moment nosaltres ens quedem amb aquesta companyera de viatge, que és el nou EP de Julia Medina. Paula, posa'ns la cara bé, que ens ha tornat, bueno, totes les 5 cançons, però aquesta especialment. Julia, estarem molt pendents dels teus concerts, perquè encara no podem dir res, però suposo que faràs, no?
Sí, estamos ahí cerrando y en cuanto estén lo iré publicando en mi Instagram, en mi página de Instagram, iba a decir, como dice mi madre. En mi Insta, que estamos organizándolo.
¿Cómo llevas el tema redes? Eso también es otro tema, ¿eh?
Sí, o sea, regulín, pero... Vale. Pero ya he entendido que es una herramienta de trabajo y que tengo que estar a tope también con eso.
Vale.
Sí. Pero estuve como un año subiendo poquísimo, sí. Pero tengo una amiga, Carolina Iglesias, Percebe, que me dice, tienes que subir cosas, todo el rato está detrás mía, sube. Yo, pero que no he grabado nada.
Pero da igual, tú sube, ¿no?
Sube cosas, sí.
Bueno, pues te vamos a seguir siempre. Julia Medina, moltes gràcies. Ens quedem amb aquesta cara bé. Que vagi molt bé.
Que vagi bé, todo.
Segur que serà així. Gràcies.
Gràcies a ti.
Vinga, 4 minuts, no menys, 3 minuts, ja ens situem al punt de 4:45 de la tarda, després de conversar amb la Julia Medina. Tirem cap a publicitat i a la tornada, Mestre Virgili.
Cómo es la vida, que me encuentro en otra gente, lo que hace un año no pensaría. Se hace de día y en otro sitio alguien me hace ser valiente. ¿Quién lo diría? ¿Quién me diría? Que perderte fue salvarme. Ahora sé muy bien no querer tan mal. Entenderme, protegerme. Y no sé lo que quiero, pero tengo claro lo que no. Porque enseñaste a los demás solo tu cara y cambiabas de piel. Yo vi tu cara, ve, ya me aprendí tu abecedario, no quiero. Se paró, oh, oh, oh.
Ràdio Estel.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Passada dos quarts de cinc ja de la tarda d'aquest divendres, 3 de maig. Mestre Virgili, Josep Maria Virgili, com estem?
Molt bé.
Bon dia.
A punt.
Amunt?
A punt.
A punt. Bueno, dic amunt, a punt. No? Sí, recordem sí. Que en Josep Maria Virgili, ell és catedràtic emèrit de llengua catalana i és membre de Coiné i el Cercle Vallcorba. Mestre, recuperat ja de Sant Jordi o no? Ja queda
sí,
la veu ja a toc.
La veu i el cansament del dia i tot, eh? Sí, sí.
Ara en parlàvem amb en Ramon Pardina fa una estona, que també ell va viure amb el seu llibre L'home de la porteria, doncs Déu-n'hi-do quin Sant Jordi, però deia, mira, jo estava cansadíssim, però és que val la pena.
Sí, que val la pena.
Perquè val la pena, oi?
Sí, sí. Si fos demà, jo repetiria un segon Sant Jordi, si fos possible això, no?
Que hi haurà segon llibre?
Podria ser que sí.
Sí?
Sí, però encara...
Hem de pair, no? Potser
sí,
aquest primer.
Sí, sí, hem de pair. Però ja tinc unes anotacions, uns apunts per fer-ne una altra. Sí.
Fem una cosa, ja ens ho explicarà. Però jo també he pres nota. No, ara no ho he dit bé, eh? Ho he dit bé?
Sí. Es diu fer... Es diu prendre nota.
Clar, perquè...
He dit apunts perquè els apunts són els començaments d'una cosa.
Això és veritat.
Això apuntar vol dir començar.
Sí, ens ho va dir l'altre dia.
Ja apunta el dia, vol dir ja comença el dia, allò quan comença l'aurora a clarejar, no? Quan l'alba comença, llavors es diu ja apunta el dia. I llavors, aquí hi ha hagut el canvi de significat. Jo tinc uns apunts, és a dir, uns començaments, i aleshores es confon apunts amb anotacions, que seria diferent. O sigui, els estudiants no prenen apunts. En bon català no haurien de prendre apunts, haurien de prendre anotacions. Perquè no apunten per fer un... Ara jo, en aquest cas, he dit, tinc uns apunts...
Perquè
és el començament d'un possible nou llibre.
Bé, jo, clar, aquesta setmana he pres moltes notes i sobretot m'he fixat amb la campanya electoral d'algun polític.
Sí, sí.
Mestre, no sé si ha estat el cas.
Sí que hi ha estat, sí.
Sí? Sí, sí. Sap per on vaig?
Sí, sí.
Salvador Illa, que va tornar a castellanitzar un topònim en un acte electoral.
Sí.
Clar, ja fa uns dies va dir Lleida com a Lérida.
Sí.
I ahir va dir Bajo Llobregat en un mític a Sant Boi.
Sí, però són casos del tot diferents.
I quina diferència hi ha? O sigui, primer de tot, què li sembla?
Veiem, Bajo Llobregat, un desgavell. És a dir, en aquest cas no s'havia de traduir, no? En el cas de Lleida, em sembla un desgavell de les crítiques. Perquè en el cas de Lleida sí que és correcte, al meu entendre, dir Lérida quan se parla en castellà. Per tant, jo primer vaig saber aquesta altra notícia sobre Lleida i em va semblar molt fora de lloc les crítiques que va rebre per part de tothom. En canvi, en el cas del Baix Llobregat, sí que em semblen justificades les crítiques. Perquè no es pot dir Bajo Llobregat, s'ha de dir Baix Llobregat, sempre. En qualsevol llengua del món s'ha de dir Baix Llobregat.
Però quina diferència hi ha, mestre?
Doncs la diferència és si... Aquell determinat topònim, perquè són dos topònims, dos noms de lloc, topònim vol dir nom de lloc, no? Són dos topònims, un que té tradició en castellà el nom de l'Èrida, és a dir, l'Èrida en castellà es diu de l'època antiga. És a dir, sempre s'ha dit l'Èrida en castellà.
Perdó, es com va... Gerona.
Com Gerona, sí, sí.
Val.
A més, Gerona és més, més acostat a la forma llatina gerunda, no? Per tant, té tradició en castellà aquest topònim. En canvi, Baix Llobregat no. No té gens de tradició, perquè Baix Llobregat neix amb la divisió comarcal de 1936, que hi ha una comissió presidida per Pau Vila i fan la divisió comarcal i posen nom en aquestes comarques, no? I aleshores és una de les comarques noves, no? Potser podríem dir que Empordà podria tindre tradició en castellà, no? Però en principi Baix Llobregat no té tradició en castellà. Per tant, s'ha de dir Baix Llobregat en qualsevol llengua del món. En canvi, Lleida, si ho diríem en xinès, que suposem que no té tradició una traducció al xinès o al japonès de Lleida, s'ha de dir Lleida. Però en castellà s'ha de dir l'Èrida, perquè tradicionalment en castellà aquest topònim s'ha dit així. I jo defenso que en castellà es pugui dir l'Èrida perquè jo en català vull dir també Osca, Terol,
clar.
Conca, Lleó, Còrdoba amb V, no?, que són els topònims catalans. Bé, i ara he dit topònims que normalment es diuen en castellà, però també jo vull dir Londres, per molt que els anglesos diguin London i que el nom oficial... Perquè, clar, veiem, a vegades hi ha gent que diu però és que el nom oficial és Lleida. Sí, sí, clar, el nom oficial és Lleida. Però quan parlem no sempre ens lliguem a l'oficialitat. El nom oficial de Londres és London, i en anglès se diu London, però jo en català vull dir Londres, perquè en català tenim tradició de dir Londres i tenim tradició de dir Milà i no Milano, com
se diu en
italià. I en castellà també tenen tradició de dir, de dir Milán, no? I per tant...
Tinc un altre concepte que ara no m'he recordat. O sigui, ara m'he recordat. Catalunya.
Sí.
Salvador Illa també es va referir a Catalunya, no? Si no m'equivoco, eh?
Ara Catalunya també té tradició de dir-se en castellà i de dir-se amb enya en castellà.
Va.
Sí, sí.
Laura Coro, que estàs ara amb nosaltres també.
Bona tarda, com estem?
Molt bé.
Sí, jo li compro per complet, aquesta rèplica que fa a la manera en com va dir Sánchez el Bajo Llobregat, vull dir...
Ah, era Sánchez, no era Illa.
Ai, perdona, Salvador Illa. Sí, sí, sí.
Clar,
sí, sí.
Hi havia el Sánchez i el Salvador Illa, però va dir el Salvador Illa.
Sí, sí, sí. Doncs havia d'haver dit
sí.
Baix Llobregat, encara que parlés en castellà, i si parlava en castellà, podia dir l'Èrida.
Però en Catalunya igual, eh?
També, sí, sí. Sí, sí. De la mateixa manera que jo, quan parlo en català, no dic Teruel, dic Terol. I potser vindria algú de Terol que em digui el nom oficial és Teruel. Doncs d'acord, però en català es diu Terol. De la mateixa manera que en castellà, Lleida es diu l'Èrida.
Clar.
I això...
Home, per això
molta
també...
gent no ho té ben entès.
Clar,
i li dol costa... que se'n digui en castellà diuen l'Èrida. Doncs no, en castellà es diu l'Èrida, com en català es diu Osca i es diu Terol i es diu Conca això... i es diu Lleó.
Però jo... No hauríem de deixar també una mica com que cadascú digui com ho vulgui dir?
Home...
Perquè si tu ets de Lleida...
L'altre dia ja...
Això fareix.
Fareix, que diguin, fareix, però no... És que
diguin
fareix perquè ens han posat el cap que ens ha de ferir. Però això no ens hauria de ferir. No. Fareix els londinencs que els catalans diguem Londres en comptes de London? Demano. Fareix els milanesos que diguem Milà en comptes de Milano? Ara, clar, si hi hagués una campanya dels milanesos...
No els hi hem preguntat, eh?
No els ho hem demanat, però jo suposo que no els fareix. En canvi, com que nosaltres ens han posat al cap que el nom és Lleida, home, el nom és Lleida,
és Lleida.
En català. Ah, en català sí que és Lleida.
Però la diferència és aquesta, perquè quedi clar.
O sigui, la diferència és si és un topònim que té tradició en aquella llengua
sí.
O no té tradició en aquella llengua. Aquesta és la diferència, no? És a dir, nosaltres, un topònim xinès menor, No parlo de Pequín. Que Pequín també oficialment es diu Beijing, no? Però jo soc partidari de dir Pequín, el nom tradicional, històric, que diem en català. Ara, una ciutat menor, petita, de la Xina, com l'hem de dir? Doncs de la manera més acostada, com ho diuen els xinesos, perquè no té tradició en català de dir-ho.
Bueno, aquesta és l'opinió del mestre Virgili. Dit això...
Sí, sí, una opinió que potser a algú no li agradarà.
No, cadascú té la seva opinió. Passem, anem a fer més castellanismes avui.
Sí.
Sí?
Doncs avui...
Quins ens proposa?
Porto creuar, que més que ser, que és un castellà, que no és... que té un significat català, per tant, més que un castellà seria també potser una parella. Creuar vol dir posar una cosa en forma de creu. Posar una cosa en forma de creu. Tens dues... pots dir, per exemple, que dos camins es creuen en un determinat punt. Uh-huh. És a dir, formen una creu. Uh-huh. En aquest significat, el verb creuar és perfectament català. Però el que a mi em fa patir és que ara, que sempre n'hi havíem dit travessar el carrer, travessar una frontera, travessar un riu, travessar el que s'hagi de travessar, doncs es diu creuar.
Sí que ho dèiem, sí.
Però, veiem, anar d'una vorera a l'altra del carrer, això no és posar en forma de creu res.
No.
Això és travessar o traspassar. Que traspassar també
però
m'he trobat algú...
Però traspassar pot ser morir, no?
Sí, però és un significat figurat.
Mm.
És a dir, traspassar és passar d'aquesta vida a l'altra vida.
Mm.
No? I per tant, com un eufemisme, perquè morir es considera lleig, dius... No sé per què ha de ser lleig, però bé. Llavors, com que, per exemple, en castellà diuen fallecer,
sí.
En català no tenim aquest verb, no? Doncs la gent s'ha acostumat a dir traspassar, no? Però traspassar vol dir també el mateix que travessar, eh?
Uh-huh.
Vol dir la mateixa cosa. Uh-huh. Per tant, podem dir traspassar?
Sí. No, posi la maneta, mestre, perquè si no... Sí, és que aquí els micros són molt sensibles i ho enganxen tot.
Sí, sí, sí. Jo no tinc gaire experiència.
No, home, no, perquè, mira, si ens, pues, ja ho diré bé, els auriculars, no?
Sí.
Perquè cascos, no...
Sí, és que passa que em sento més còmode sense auriculars
val, però,
ja,
sí,
posats.
Sí? Doncs vinga, fora.
Sí.
Per tant, resumim.
Resumim. Si posem una cosa en forma de creu,
sí.
Podem dir que la creuem.
Clar.
No? Creuar dos bastons, dos pals, dos camins que es creuen en un determinat punt, no? Això és correcte. No? Però si anem d'una vorera d'un costat del carrer a la vorera de l'altre costat, hem de dir traspassar o travessar. Si a algú no li agrada traspassar, perquè
tenim
li recorda, doncs que digui travessar. Travessar el carrer, travessar una frontera, travessar un riu, travessar el que s'hagi de travessar. No? I jo trobo que aquest ús que es fa de creuar no és encertat. Eh? I a més, clar, això hi
doncs
ajuda...
Li fem la creu.
Que en castellà diuen cruzar. És a dir, en el fons és un calc del castellà. Com que en castellà diuen cruzar la calle, doncs aleshores ens hem acostumat a dir creuar el carrer. Doncs home, no. No,
això és així. I ara aquest castellanisme que també ens proposava avui, que a mi me'n fa molta gràcia, Coro, perquè és el de disfrutar.
Sí, sembla un llatinisme,
sí.
Disfrutar, però no, aquest món no havia existit mai en castellà. Es diu un castellanisme.
Disfrutar, per tant, no es pot... O sigui, no està ben dit
sempre
en català.
Sempre es pot dir tot,
sí.
Però... I jo, a més, cadascú digui el que vulgui, però a mi no em sembla encertat el mot disfrutar.
I com s'hauria de dir?
S'hauria de dir, doncs, mira, gaudir, per exemple, fruir, gojar, que són mots que sonen cultes, però en tenim un de molt popular i molt arrelat al sud de Catalunya.
Aquest.
Que és xalar.
Xalar, és preciós.
No sé si
a Ponent
té tradició.
No, xalar no xalem.
Però vaja, al sud, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, xalar és un verb molt arrelat i que, a més, vol dir, doncs, això, gaudir, però amb molt de goig, fins i tot a vegades sorollosament, no? I això se'n diu xalar.
Que el feu servir molt.
No cal dir que sí. Moltíssim. Quina xala. A més, té una forma substantiva. Quina xala.
Bona, aquesta.
No? Quina xala avui. Hem xalat molt, quina xala. No? Es diu moltíssim al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Sí, sí.
Jo t'he de dir que... jo faig servir gaudir, perquè m'agrada molt. Però sí que és veritat que el xalar també és una paraula que m'agrada moltíssim. El que passa és que com que ho relaciono un dialecte en concret, és com si... em dóna la sensació que me n'estic apropiant.
No, 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 però és que aquesta sensació no l'hauríem de tenir mai.
Ah, d'acord.
Veiem, hi ha no tots els dialectalismes són generalitzables. Hi ha dialectalismes que és millor que continuïn de ser dialectalismes.
Clar.
No? Però hi ha trets dialectals que és molt bo, seria molt bo que s'estenguessin arreu, perquè són molt útils, són, a vegades tenen una tradició antiga que eren generals a la llengua antiga, i dius, home, l'únic que fem, la sola cosa que fem és retornar a l'ús històric. A vegades aquest xalà segurament que en la llengua antiga no devia tenir ús general, però és un verb tan útil que estaria bé de d'escampar l'arreu.
No, mai tant, doncs xalarem, xalarem.
Sí, sí, estaria molt bé que s'escampés arrel. Deixeu-me per complementar-ho que disfrutar sembla un llatinisme, però si fos realment un llatinisme, que seria disfrutar, perquè en llatí era fructum. I per tant, és realment és un castellanisme. Vull dir, no s'havia dit mai disfrutar en català.
Doncs vinga, això també prenem nota. I ara anem a les parelles de paraules que ens proposa avui el mestre Virgili, com és, per exemple, seure. Seure i assentar.
Sí, que tots dos existeixen en català, tots dos són correctes, però que volen dir coses del tot diferents.
A veure.
I la gran incorrecció és dir assentar si volem dir seure. Seure és el que fem ara aquí, en aquestes cadires, sí, en aquests seients, això se'n diu seure. És una posició corporal que se'n diu seure. I quan aquesta posició la comencem, llavors es diem assentar-se, asseure's. No assentar-se, sinó asseure's. No? Ens asseiem. No? Si estem drets, doncs ens asseiem. No? Això és per aquesta posició corporal, es diu seure, i quan la comencem, asseure's. Què significa assentar? Assentar vol dir afermar una cosa.
Clar.
Deixar-la ben ben collada, ben enganxada.
Ferma.
No? Sí, per exemple, haurem d'assentar les parets d'un edifici, assentar una estàtua al seu pedestal...
I fins i tot en sentit, no? En sentit figuratiu, no? Quan s'assenta uns valors o potser... No tant.
Grinyola una mica. Assentar el menjar, per exemple, caure bé, sí.
D'acord.
No? Però jo m'agrada més establir per aquest significat. Mm-hmm. Establir uns valors...
Unes bases.
Unes bases, sí, sí. Per exemple, diu... a vegades es diu... Aquest pentinat et senta molt bé.
Sí, sí que
no,
es diu.
No. Seria, mira, aquest pentinat t'escau molt bé, ai, aquest pentinat et va bé, aquest pentinat fa per tu.
I et queda bé.
No, perquè el verb quedar és un castellanisme, ah, una castellanada quedar.
Això està molt bé, això ho estem ja, dient malament.
Ja, no sé si ja l'havíem dit, el verb quedar, quedar és castellà del tot, eh? És el diccionari, però és que el diccionari posen tot de castellanismes, que com que la gent els diu, doncs els posen al diccionari, perquè si ve un senyor de Polònia, sent que la gent diuen quedar, miri el diccionari i sàpiga que quedar el significat que té, però quedar és castellà 100%. No s'hauria de dir mai quedar.
Ah, veus?
És dir, i clar, és un castellanisme difícil de bandejar, perquè té moltes alternatives segons el significat que s'hi dona, perquè en castellà se li donen molts significats en aquest verb, no? Però no et queda bé, no? No
t'escau. T'escau molt bé, no t'escau.
No t'escau, o sí que t'escau, no? Eh? I després, per exemple, a vegades diuen que et sentarà bé que... doncs,
que vinguem aquest cap de setmana.
Aquest cap de setmana, doncs. Que no et desagradarà, mm-hmm, oi? No? No et molestarà, no et farà res. Mm. Vull dir que hi ha diferents maneres de dir-ho, no? Perquè, clar, això no és assentar un estat al seu pedestal, no és assentar els fonaments d'un edifici, no?
Va, que ens queden 10 minuts, mestre, per arribar en punt. I també ens proposava avui aquesta parella de paraules que jo he vist que darrerament, mestre, pot ser que hi hagi que amb el complement directe. Avui no farem el complement, però que tenim problemes amb el complement directe. Moltes
home,
correccions
sí,
amb el A, eh?
El complement directe, doncs, és que la gent hi posa la A al davant,
sí,
no?
L'he vist que aquestes darreres setmanes,
sí, sí,
moltes correccions
saludat,
a mi mateixa, eh?
Hem saludat a la professora,
sí,
per exemple, no? En masculí no passa, perquè dius, hem saludat el professor, com que és un el, i no saps si és un el o és un al...
Queda dissimulat,
català,
eh?
Oriental, doncs resta dissimulat, no?
Ah, exactament.
Resta dissimulat, no? Però, en canvi, en femení, com que és la i no pots fer la contracció, llavors diu, hem saludat a la professora, hem saludat a la jornalista. Doncs no, és hem saludat la professora, hem vist la professora, no? Perquè són complements directes. Clar, també una cosa que a vegades passa és que hi ha gent que no sap ben bé, va una mica perdut, i omet la A del complement indirecte, que és aquest el que sí que porta la A, no? És a dir, hem fet un present a la professora, hem donat això a la professora. Va. I doncs hem donat això a la professora. Hi ha gent, sobretot els indirectes, que es diuen sense directe, que a vegades
passa. Fem un dia, jo crec que un especial. Jo crec que s'ho mereix, eh?
Sí, sí. I a més, hi ha gent que no sap conèixer el complement directe, no? Però és la cosa més... O que encara li van ensenyar quan era petit allò de...
O mestre, o igual, però ara m'ha fet gràcia que ho han dit això, però potser hi haurà gent que ens estigui escoltant que, malauradament, ni els hi van ensenyar el català.
Sí, però sovint que es va ensenyar malament.
O ni es va ensenyar. I, per tant, jo crec que és importantíssima la tasca que fa.
Sí, sí.
Perquè hi haurà molta gent que ens estigui escoltant ara mateix i que, per desgràcia...
El complement directe es coneix amb la passiva. La professora és saludada per nosaltres. Com que dius la professora és saludada, doncs saludem la professora. Deixem-ho aquí, perquè si no m'allargaria.
Vinga, doncs un dia ho dediquem. Ens proposava el què, qui, el qual, o no? Vol que ho fem o passem directament al tema?
Com vulgueu, depèn de l'hora que sigui. Potser passem al tema.
Passem al tema, va.
Sí,
doncs vinga, Paula, posa'ns una mica més de Hatari. Avui ens quedava una feinada amb les llengües indoeuropees.
Sí, no, i avui mestre... ja ho enllestirem, que sí? Es diu una mica quines són les llengües indoeuropees i com és que l'antic indoeuropeu es va escampar, es va estendre per un territori tan gran que va de l'Índia, de la zona més oriental de l'Índia, fins i tot a la República dels Uigurs sí parlaven llengües indoeuropees, el Tokari A i el Tokari B.
Tokari?
Sí, unes llengües antigues que es van extingir cap al segle XI. Ara, a la República dels Uigurs, que forma part de la Xina, ara sí parla una llengua turquesa. L'actual uigur és una llengua del grup de les llengües turqueses. Però fins al segle XI s'hi parlava en dues llengües que els van batejar el nom de Tokari A i Tokari B, que eren llengües indoeuropees. És a dir, de la zona occidental, més occidental de la Xina, fins al final d'Europa, no? Això sense deixar de banda que les llengües indoeuropees, com és l'anglès, el castellà i el francès, i una mica l'holandès, s'han trasplantat també a Amèrica, no? Però això ja és en època moderna. Però en època antiga, com és que van estendre's en un territori tantíssim gran, no? Hi ha una teoria que diu perquè el poble indoeuropeu, que era originari de l'actual Ucraïna, tampoc se sap ben bé on vivien els primers indoeuropeus, però hi ha qui suposa que a Ucraïna, perquè és al mig, podríem dir, no? D'Ucraïna pots anar fins al final d'Europa i pots anar fins a tocar de la Xina, no? Van domesticar el cavall. Van ser els primers humans que van domesticar els cavalls. I això els donava un gran avantatge econòmic, perquè si tens cavalls domesticats pots transportar més bé els materials. Dic llaurar, potser no, perquè potser es llaurava amb bous més aviat, antigament, no?
Perquè
hi ha avantatges militars.
Sí, perquè... Primer, mestre, que Laura té una pregunta.
Perquè la teoria de la domesticació del cavall, en què consisteix?
Sí,
és una teoria. I en què consisteix, doncs?
Home, els cavalls, que eren uns animals salvatges, doncs tu el domestiques i el fas un animal domèstic que el pots fer servir per transportar coses d'un lloc a l'altre, no? I amb més eficiència que fer-ho amb bous o amb rucs, i sobretot més eficiència militar, Perquè, clar, imagina't un exèrcit de peons, peons amb el bon sentit del mot, és a dir, de soldats que van a peu, no?
Sí.
És a dir, infants, que també se'n diu així, de soldats que van a peu, no? I s'enfronta a la cavalleria, a uns soldats que van a cavall. Doncs, clar, els que van a cavall tenen les de guanyar, no? Tenen les de guanyar.
I així igualment amb les llengües, doncs?
No. Aquests primitius indoeuropeus, com que anaven conquerint territoris, van estendre la seva parla, perquè molt sovint les parles s'estenen per conquestes militars. És a dir, per què aquí parlem en llatí? Parlem en llatí modern, que el català és llatí modern, no? Ja ho direm un altre dia, això, doncs perquè els romans es van conquerir, i els ibers van
mestre,
perdre.
Ens no? queden res, 3 minuts. Jo crec que estaria bé a veure si hi ha alguna paraula que es pugui assimilar en totes les llengües indoeuropees.
N'hi ha un munt,
a veure quins exemples ens posaria.
Mira, posarem l'exemple de més, no? Que, per exemple, aquest mot, més, sí. El mes de l'any.
Sí, el mes de l'any,
Sí, en alemany se diu Mant, en neerlandès igual, en danès i norvegià es diu Manet, en islandès Manudur. És a dir, sempre hi ha una M seguit d'una A o una E, d'una vocal central, no? No hi ha ni una I ni una U, no? En grec, men, mina, en persa i urdu, mar, en paixtu, que es parla a l'Afganistan, doncs, mayaguet, en tajik, al nord de l'Afganistan, que se parla també indoeuropeu, doncs, mox, en panjadi, en hindi, que és la mateixa llengua, mahina, és a dir, en tots i aquí. En canvi, si ho compareu amb llengües que no són indoeuropees, per exemple, l'hebreu es diu hodesh.
Com? Canvia totalment.
Sí, una cosa que no s'assembla gens.
Però com?
No?
Ha dit? Heu dit?
Jodeix. Jodeix. Sí. No sé si ho pronuncio bé, perquè no, jo no, no sé hebreu, no? Sí. Però aproximadament això. En basc, que és una de les poques llengües no indoeuropees d'Europa.
Que bona, aquesta.
Mira, sí, i aquí al costat,
no indoeuropees d'Europa...
Quines són?
Són el basc,
sí.
L'hongarès, el finès i l'estonià. I alguna més de petitona que es parla en algun lloc de Rússia. Però són llengües molt pocs parlants. Les llengües importants, podríem dir, que no són indoeuropees d'Europa, són el basc, el finès, l'estonià, no el letó i el...
Quin?
I el lituà.
Ah, lituà.
El letó i el lituà són indoeuropees, també. I l'hongarès, que està relacionat amb les dues anteriors. No? Llavors, si ho compares, per exemple, amb basc, com se diu més, es diu ilabete.
Ilabete?
Es diu ilabete, no s'assembla gens amb...
Res.
No hi ha cap M, no hi ha cap... Com... Fixa't que totes les llengües indoeuropees més començava amb la lletra M, però ni en hebreu ni en basc, doncs no. I en hongarès es diu honap.
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 Bueno, doncs fem una cosa, mestre, ho deixem aquí, amb aquestes llengües indoeuropees i...
Sí.
I
un dia podem parlar de l'estar.
Va, doncs un dia en parlarem. La setmana que ve?
Sí.
Vinga, doncs en parlarem. Va, nosaltres anem escoltant Pau Massip avui al butlletí de l'Hora en Punt i a la tornada Vilma Montoliu, que ens ve a presentar el llibre Divinamente. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel.
Preguntar sempre és bona idea. Si tens cap dubte sobre els refredats, la mala circulació, la caiguda del cabell, l'insomni, la memòria o qualsevol altre aspecte de la teva qualitat de vida, tens un espai a Ràdio Estel on el doctor respon. Viure en salut. La secció de 12:45 del migdia a la caravana, on Laboratoris Marnis posa a la teva disposició les respostes d'un doctor i on descobrir tota la seva gamma de suplements que et poden ajudar. Viure en salut. L'espai de Laboratoris Marnis de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.